Que ja l'hem sentit fent un discurs similar, perquè no és la primera vegada que un dels capitans et dona la cara al final d'un partit, però el cert és que la victòria no arriba. Potser és cert que avui està més a prop, també és veritat que l'entitat del rival, doncs home, no és la de rivals passats, però malgrat la millora, l'Espanyol avui tampoc ha guanyat. Recordem que l'Espanyol seguirà tenint rivals de la part baixa, perquè la setmana que ve, diumenge, a les 2 de la tarda, bé, aquesta setmana, perquè serà el final d'aquesta setmana, Mallorca-Espanyol. Mallorca-Espanyol, un altre equip de la part baixa, i aquest encara doncs amb opcions de poder-se salvar i necessitat, com l'aire que respira, d'aconseguir la victòria. Bé, de cop al vot, perquè ara de seguida obrirem el tercer temps. Com et deixa el cos, Marc, el que ha passat avui a l'estadi, especialment a la segona part?
Doncs penso que l'Espanyol ha desaprofitat una ocasió de tornar a guanyar, perquè a mi m'ha agradat fins aquest canvi que comentàvem de Ramon Terrats. L'Espanyol ha estat bé en pilota, tenia el mig del camp completament dominat, arribava i conqueria la frontal de l'àrea amb molta facilitat, i això a la vegada et permetia tenir espais a fora perquè traies tot l'Oviedo dins i després quan feies la passada a fora trobaves l'extrem amb temps i espai. Però penso que, sincerament, i no m'agrada ser agosarat, no ho acostumo a ser gairebé mai perquè Manolo és l'entrenador i en sap molt més, evidentment, però penso que avui s'ha equivocat clarament amb el canvi de Ramon Terrats, a no ser que tingui algun tema físic que ens hauria d'explicar, però penso que hauria de fer autocrítica en aquest sentit.
Tu també hi estàs d'acord, Eudald?
Sí, jo afegiria el que ha dit el Marc, que hi estic d'acord, que probablement també li ha tornat a pesar molt les errades defensives a l'interior de l'àrea. Avui gairebé ha començat el partit perdent 0-1. I això, per més que sigui el cué i que pensis que pot remuntar després, doncs són massa concessions. Avui era un partit, potser no... avui era un partit per deixar la porteria a zero, perquè sí que és cert que al final després l'Oviedo ha tingut un parell de xuts, però avui era un partit per deixar la porteria a zero, per guanyar 1-0 o 2-0 i sumar una victòria que sobretot suposaria un punt d'inflexió de cara a la recta final de la temporada, no? Bé, l'Espanyol no ha perdut i em sembla que són 3 empats en les últimes 4 jornades, però evidentment que amb això no n'hi ha prou, l'equip necessita guanyar i avui, com dèieu, ha perdut una gran oportunitat, tot i que penso que, sincerament, mirant-ho bé, per ocasions, per joc i per tot, tot i els últims 20 minuts que ha baixat molt el rendiment, l'Espanyol ha estat molt superior a l'Oviedo.
De seguida ho analitzem. De seguida, després de la pausa, obrim tercer temps.
Estàs escoltant la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira.
Ara sí! L'Espanyol ho ha tornat a fer! L'Espanyol ho ha tornat a fer! No ha fallat! Avui tampoc davant de l'emergència!
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Arriba al Teatre Condal una idea genial, la comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble
o triple?
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Ana Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Tots els partits de l'Espanyol al Tot Gira. Els partits de l'Espanyol al Tot Gira.
Thiago, entra la pilota a la frontada de la petita i el gol de l'Oviedo. El gol de l'Oviedo, mare meva, com comença el partit. Urco l'obre a la dreta, Terrats, Terrats més a la dreta per Engonge, que té camp. Engonge fa la centrada a l'interior de l'àrea, el xut de Quique, gol! Vides del futbol. Quique García, que aprofita com ningú els minuts que li dona Manolo. Ja ha fet 3 gols en els últims 4 partits. Marca l'Espanyol el gol de l'empat, que ja l'esperàvem. Romero cap a Terrats. Terrats és a la mitja lluna. L'obra a la dreta és boníssima. Omar enrere. Twingongue, la treu Escandell. Dolan fora. Xarxa, el xut amb la dreta de Dolan. Compte Romero! Oh, el que acaba de fer Romero! El que acaba de fer Romero, mare meva! Tal com li ha arribat una pilota a la banda esquerra, de primeres, el primer toc, ha fet una centrada xut, diria que amb l'interior del peu, que no ha estat gol de miracle. No ha estat gol de miracle. Anava al travesser i l'ha tret amb una mà a Aron Escandell. Si fa aquest gol Romero, s'enfonsa Cornellà al Prat. Amb la dreta la penja, el segon pal, com a cap, Escandell! El cop de cap de Cabrera. Escandell amb el braç envia corna, claríssima. Encara la té Jofre, fa la centrada al punt de penal, que Roberto amb el cap fora! Roberto amb el cap! Ha sortit llepant el pal dret d'Aron Escandell. I això se'ns acaba. Això se'ns acaba, 93, arribem i arribem ara.
Mare meva.
Doncs mira, final del partit.
Mare meva.
L'àrbitre xiula al final del partit. Vull veure la reacció a la graderia. Vull veure la reacció a la graderia, perquè per bé que l'Espanyol no ha fet un mal partit, millor la primera que la segona part, no ha estat capaç de guanyar l'últim classificat de primera divisió.
El tercer temps.
Obrim el tercer temps d'aquest partit que avui l'Espanyol ha empatat a un davant del CUE, davant de l'Oviedo, i que impedeix aconseguir aquesta tan, tan desitjada primera victòria del 2026. Abans que entrem en debat, mira, podem sentir Guillermo Almada, el tècnic de l'Oviedo, a Movistar. Sentim alguna resposta del tècnic de l'Oviedo?
Nos falta un poco la definición en los momentos clave para golpear.
Entró Ilias y Hassan, pero sobre todo Ilias por la banda izquierda aportó muchísimo, ¿no? Ahí sí. Creció mucho su equipo.
Sí, sí, él es un muy buen jugador, estaba siendo un jugador fundamental para nosotros. Por esta situación lo tuvimos que dejar descansar. Santi entró muy bien también, agarró la pelota, nos generó mayor distribución, Colo también, no sé, que nos aportaron mucho los cambios.
Decía Aaron que la diferencia del último partido en Vallecas con el partido de hoy era que habían hecho un pequeño reset, que había cambiado muchísimo anímicamente el equipo. ¿Usted cómo lo ha visto la diferencia? Porque ha sido muy importante la diferencia.
Sí, yo sigo diciendo que el equipo se veía, no es una excusa, se veía agotado porque hizo un esfuerzo enorme con el Atlético Madrid 3 días antes. Y nosotros no estamos preparados para jugar a esa intensidad, sobre todo con días seguidos, ¿no? O con poco descanso. Hoy se notó la diferencia, estaban más frescos, estaban mejor. Inclusive los recorridos del GFS fueron mucho menores, los del Rayo, que los del Atlético, y seguro que los de hoy. Y bueno, aparte jugamos muy mal, no tuvimos manejo, perdimos la pelota rápido con el Rayo. Hoy fue distinto y bueno, recuperamos nuestra esencia, más allá de que no pudimos ganar, lo que veníamos demostrando en una cantidad de partidos que habíamos marcado superioridad sobre muchos rivales, inclusive el Atlético, que no, el primer partido, el primer tiro al arco fue de los 94 y nos convirtieron allí. Así que recuperamos un poco la esencia de lo que veníamos haciendo a pesar de que no pudimos.
Guillermo Almada, el tècnic de l'Oviedo, a Movistar. De seguida, quan surti Manolo González a la sala de premsa, doncs el sentirem en directe aquí al Tot Gira, que allargarem fins la mitjanit. A veure, segurament ara molts pericos que ens estiguin escoltant pensaran és que com és possible? Com és possible que aquest espanyol no sigui capaç de guanyar avui, que tot estava de cara i que, de fet, les dades ho diran, Oriol, quantes vegades ha xutat a porteria avui?
Ha rematat 28 vegades.
28. Recordeu, allò que explicàvem al principi de temporada, que sempre estava en la vintena de rematades per partit i que ho elogiàvem com un espanyol capaç de generar moltíssim. Avui 28 rematades. Quantes d'elles entre els tres pals?
9 entre els tres pals, i el que hauria semblat que la primera part l'espanyol ha produït molt més ha estat més o menys semblant. 14 rematades a la primera part, 14 rematades a la segona part, 5 entre els tres pals a la primera, 4 a la segona.
No són moltes entre els tres pals, és veritat, però sí moltes arribades. La possessió segurament s'ha acabat ajustant una mica perquè ha tingut més la pilota a l'Oviedo al tram final del partit.
Sí, a la segona part ha estat un 52-48%, tot i que l'Espanyol tenia trams de 60% de possessió, amb l'entrada de Cazorla, evidentment, això ho ha canviat tot, però en el global de partit 58 per l'Espanyol, 42 per l'Oviedo.
Per què no ha guanyat avui l'Espanyol? Simplement per un tema de punteria, Eudald?
Per un tema de punteria i perquè ha concedit una jugada molt clara a l'interior de l'àrea petita que l'ha penalitzat caríssim, perquè és que ha produït més l'Oviedo en els últims 20 minuts de la segona part que en tota la primera part, i en canvi el gol hi ha arribat a la primera per mi per una errada, no? No és una mala acció de Thiago, però sí que és veritat que la defensa està tova en aquesta acció, i crec que entre això i que amb tantes arribades només ha aconseguit materialitzar un gol, és cert que un li han anul·lat, ben anul·lat, perquè era fora de joc, i que Escandell també ha fet la seva feina, però li ha faltat una mica més. Li ha faltat una mica més, malgrat que penso que l'Espanyol avui s'hauria d'haver endut els 3 punts, que ha estat molt superior a l'Oviedo, per més que l'Oviedo hagi fet uns últims 20 minuts força correctes. Ara l'entrenador deia, hoy fuimos un equipo distinto al día del Rayo, no perdíamos tanto la pelota. Bé, la primera part l'Oviedo, la pilota no li durava ni dues passades perquè l'Espanyol l'ha ofegat. Ha estat a partir de l'entrada de Cazorla, de la marxa d'aterrats a l'Espanyol i dels canvis que ha fet l'Oviedo, que si li han anat bé, que ha millorat l'equip asturià, però la primera part era un equip que si no s'arriba a trobar amb el 0-1 se'n podia haver anat perfectament al descans perdent 2-0.
Marc, com ho veus?
Que l'Espanyol no ha guanyat per això que dèieu de la falta de punteria, per l'error defensant la seva àrea en el gol de l'Oviedo, i també perquè ha dilapidat els últims 20-25 minuts amb el canvi de Ramon Terrats. És a dir, l'Espanyol estava generant moltes ocasions i de qualitat. Per què? Perquè arribava per dins, on dominava el partit clarament, amb més migcampistes i de més nivell, i també això propiciava, com deia abans, que poguessis arribar amb més espai a fora, perquè tot l'Oviedo es concentrava a intentar defensar la frontal, arribava tard i després l'Espanyol tenia l'opció de xutar des de la frontal o d'obrir la pilota fora i acabar amb més arguments ofensius. En els últims minuts, en canvi, les ocasions han sigut de menys qualitat i bàsicament han sigut centrades laterals i a veure si podem pescar alguna rematada. N'ha tingut una Roberto, aquella altra, dues Roberto, de fet, dues rematades de Roberto, aquella que semblava que l'havia...
Dues amb el cap, no? Sí. De fet,
una que ha semblat de Cabrera, sí, que ha sigut de Roberto, i l'altra de Roberto. Ha sigut dues rematades amb el cap, però marcar gol així és més complicat, tot i que tu tinguis la sensació que tens poder a l'àrea, que centres molt. Les ocasions en els últims 20-25 minuts han sigut de menys qualitat. Per què? Perquè l'Espanyol ha perdut el control del mig del camp.
Clar, veurem què és el que explica Manolo, però el cert és que sempre l'hem elogiat perquè ha sabut intervenir en els partits, però avui
sí,
per mi no.
Jo crec que ha intervingut, perquè ha intervingut, però que avui no li ha sortit com ell s'ho esperava. Jo intento entendre per què ha fet el canvi, i l'única explicació, i em sembla que el Marc ho ha comentat durant la transmissió també, és que deixant dos puntes a davant, dos rematadors, ell creia que amb un equip que era una mica vulnerable defensant l'àrea, amb pilotes centrades des d'una banda i l'altra, bé amb Romero, bé amb Omar, bé amb Dolan, arribaria la rematada definitiva. Exacte. De Roberto i de aquí, però què ha passat? Que ha acabat perdent al mig del camp i, per tant, no han arribat aquestes pilotes a les bandes i s'ha fet l'Oviedo amb el domini del partit.
Bé, molta decepció en general, eh?
Sí,
jo comparteixo el que dieu, però estic molt, molt decebut, perquè dubto que tinguem fins a final de temporada, no ho sé, però enteneu-me l'expressió, un partit amb tantes arribades, tantes ocasions, tanta possibilitat de jugar l'Espanyol com ha jugat la pilota al mig del camp, d'una banda cap a l'altra, combinar el primer toc, arribats a l'expressió... És a dir, no sé què més ha de fer l'Espanyol i no sé si tindrà un partit com el d'avui més endavant com per poder-ho guanyar.
En aquests minuts li ha faltat punteria, com dèiem, i també prendre millors decisions més bones. Hi ha hagut moltes jugades, ho deies, Eudald, les que Dolan arribava amb temps i espai per definir, però potser la millor opció no era acabar ell la jugada, era fer una passada interior i que l'empenyés al davanter. I aquí l'Espanyol també s'ha equivocat.
Saps què passa? Que jo crec que ara molts pericos que estan marxant del camp o que ens estan escoltant i que no han anat avui a l'estadi, pensen, és que n'hi ha l'Oviedo.
Sí, a veure, aquí el gran mal és que es pugui convertir en una obsessió el fet de guanyar, que de fet ja s'està convertint en una obsessió.
És, mira, és això, Eudald.
Perquè són 7 jornades de la segona volta, crec, o 8 jornades de la segona volta, més els dos partits de la primera, que eren d'aquest any 2026, i que això no es converteixi en una obsessió, que de fet ho és. Ara bé, també us diré una cosa, el futbol és molt capritxós. Avui l'Espanyol ha xutat 28 vegades, i hi ha altres vegades que ha xutat un parell o tres i ha acabat guanyant, i això li pot tornar a passar quan menys ens ho esperem. Ara, sí que és evident que ja fa setmanes que ho dic, urgeix guanyar, perquè és que si no, per més que tinguis 12 punts amb posicions de descens, per més que encara estiguis més a prop d'Europa que no pas una altra a la zona de ningú, clar, 4 punts en aquest any 2026 o 3 punts en aquesta segona volta, és que són números de descens directe, seria.
I tant.
No, la sort és que ens agafem una primera volta espectacular.
De fet, ara estava pensant, Sergi, oi que l'Oviedo en aquest 2026 ha sumat més punts que l'Espanyol?
No, és que diria que l'Espanyol i l'Elx.
L'Oviedo té una victòria.
Sí, i potser algun empat també.
Van guanyar el Girona, clar. Van guanyar el Girona.
Només hi ha l'Elx i l'Espanyol que no han guanyat.
Són els pitjors equips. I jo volia comentar, parafrasejant una mica el que ha comentat l'Eudald tantes vegades, d'allò de les tendències. Hi ha aquesta... S'hi barregen dues coses que a mi em porten a pensar, més enllà de lo futbolístic,
Un segon, Sergi, perdona, perquè podem sentir Romero a Movistar, el jugador de l'Espanyol, que és interessant poder-ho escoltar, ha estat dels que avui ha fet un bon partit.
De hecho, uno de los que más, pero es que lo ha parado todo también, Escandell.
Sí, la verdad es que creo que está haciendo una temporada increíble su portero, la verdad es que desde aquí pues felicitarlo, pero bueno, creo que hemos tenido ocasiones bastante claras como para meterlas, creo que también ha sido culpa nuestra, ¿no? Al final el no meterlas porque han sido muy claras, hay que corregirlo, hacer que entre la pelota y ganar partidos.
Estáis en una posición cómoda en la clasificación, es verdad que hicisteis una gran primera vuelta, no sé si el hecho de no haber ganado todavía en esta segunda ni en este 2026 está haciendo que la ansiedad empiece a tocar la puerta.
Sí, puede ser que se llame ansiedad, pero al final es verdad que el equipo hoy pues ha tirado para adelante con todo, era lo que queríamos desde el minuto uno, salir a morder, ir con las ganas de hacer gol. Al final se han puesto por delante, le hemos conseguido dar la vuelta, creo que hemos tenido ocasiones para nosotros ponernos por delante y la verdad es que nos duele mucho este resultado.
Y ya la última, te pregunto por esa acción polémica que coge también especial relevancia teniendo en cuenta el empate final en el marcador. No sé cómo has visto esa acción sobre Omar en la primera parte, que habéis protestado muchísimo vosotros, el público y el míster.
Sí, al final eso son cosas de árbitros, hay árbitros para todo, unos lo van a pitar, otros no, igual que el tema de las manos, nosotros nunca lo sabemos, nos dedicamos a jugar, eso es tema de ellos y quien tenga que castigar si hacen algo mal, pues que lo haga.
Muchas gracias, Carlos.
Romero, mira, ja que treu el tema, Carla, el Verola Rojas encerta no assenyalant penals sobre Omar del Reina.
Per mi sí que encerta, perquè com comentat durant la transmissió, el contacte que hi ha no és gens suficient i és que no és pràcticament ni contacte, és a dir, el toca, però és que el rosses, i a la que Omar nota aquest contacte ja s'hi deixa caure.
Molt bé. Doncs crec que hem estat tots d'acord. Has dit Manolo ja, vinga.
Gir de Catalunya Ràdio. Bon partit, però la victòria es continua resistint. 28 rematades a porta. Com t'expliques aquesta falta de punteria i aquesta nova errada en defensa?
Bueno, al final el futbol té errades, però clar, al final és que ens han arribat
el gol, dues accions a la segona part, si no he comptat malament, en tot el partit. Cada equip ha fet tot per guanyar. Estic molt orgullós de l'equip, la personalitat que ha tingut, a més en pilota, sobretot la primera part. La segona és veritat que segurament si, per exemple, Edu hagués estat, hagués sigut un canvi per dir alguna cosa, per la posició de Ramon Terrats, que a vegades no, posar dos davant, no es posar dos davanters, sinó tenir joc per dins, que era el que volíem avui. Ho hem tingut i, per desgràcia, pues, hem fet tot el que s'ha de fer per guanyar el partit, però no hem pogut guanyar.
Míster, bon, aquí Francesc Via per la grada. Justament d'això que estava comentant ara mateix, li ha sabut greu llavors fer el canvi de Terrats, perquè semblava que quan hem canviat a Terrats hem perdut una mica el nord del partit, la veritat.
Sí, és que no l'hagués fet. El tema és que Ramon estava cansat i per això hem fet el canvi. El nano ha demanat el canvi. Després el canvi de Dolan ha sigut perquè ens han fet dues accions que hem defensat malament a aquella banda i les dues és protagonista, quan estava jugant bé, però és protagonista i dic, encara marxarà el partit amb una història d'aquestes. Però ja et dic, a partir d'aquí la gent ha sortit a donar el màxim, però el tipus de canvi l'hagués fet un altre segurament, que no hagués sigut el de Terrats o hagués sigut amb un jugador similar, per dir alguna
cosa. Suposo que molta ràbia, no? Veient que l'equip doncs, li tiren una vegada a porta, li fan gol i ha de tirar no sé quantes vegades per fer un gol, no? És al final doncs el que ens està passant en aquest tram, que té una mica a veure en el que ens passava també doncs, al principi de Lliga, però el que passa que llavors no ens feien gol i ara com muy poquito ens fan, no?
Sí, a mi m'ha semblat bastant el partit de València aquí, per dir alguna cosa, que vam empatar el 95 amb el gol de Javi Puado. Clar, al final nosaltres hem intentat generar joc. Clar, penso que hem arribat bé a tres quarts, hem inclús escollit bé les entrades, la pilota enrere, les accions per acabar, però per desgràcia pues, no hem sigut capaços de matar el partit. I a primera edició vosaltres porteu molts anys portant partits i quan tu perdones pues, o fas tantes ocasions si no acabes marcant, el partit es complica sempre.
Entrenador, buenas noches, Quique Iglesias de la cadena COPE. Siendo cierto todo, que a lo mejor seguramente ha sido el mejor partido en casa desde enero, ¿no te da la sensación de que el equipo tiene en la cabeza de que no ganamos, de que no ganamos, de que no ganamos, y esos nervios hace que con el paso de los minutos al final dices, ostras, a ver si vamos a perder el partido?
No, al final, a ver, con el paso de los minutos, ¿qué ha ocurrido con el rival? El rival, lógicamente, tiene mucho a perder también, pero claro, está en la situación que ha dejado tres jugadores descolgados y ha dejado a Fede Viñas, ha dejado a Ilias y ha dejado a Hassan, más Santi Cazorla por ahí descolgados que incluso ya ni bajaban. Claro, eso ¿en qué te implica? En que las acciones que tú no acabas te vuelven rápido y ahí es donde el partido tú lo puedes perder. Pero no es por un tema de que a lo mejor no hayas ganado, es un tema porque ves que has llegado 50 veces, que estás llegando y como te descuides y no defiendas bien o no hagas una vigilancia bien, el partido se te puede ir. Pero el equipo, ya te digo, el equipo está a nivel mental, físico, futbolístico bien. Creo que hemos vuelto y al día del Che el equipo mereció más. Y hoy también. Y ellos van a competir al máximo lo que queda. Creo que nos hemos quitado ya un poco la mierda un poco de la cabeza a todos y el equipo está volviendo a competir al nivel bueno.
¿Has visto finalmente un rato al menos al Terrats que querías y que sobre todo quería él jugando en un sitio donde a él está más a gusto?
Sí, ha estado bien, ha estado muy bien, la verdad. Ramón ha hecho un partido muy bueno. Es que realmente, si analizamos la primera parte, es que me cuesta decir un jugador que ha estado mal. El equipo ha estado bien, ha estado muy buen ritmo, con una circulación buena, las pérdidas bien, recuperando y no perdiendo balones, como nos pasó, por ejemplo, algún partido. Ya te digo, es que realmente la primera parte, la única pega es que no hemos materializado las situaciones de gol, y el gol que es muy evitable, claro, en varias situaciones. Es evitable en el giro, es evitable en el repliegue y es evitable en el centro del área. Son tres situaciones mal defendidas en una misma acción.
Elena, Edu.
Hola Manolo, Elena de Diego para la cadena SER. Avisaste del peligro que tenía el Oviedo a pesar de ser el colista, pero es verdad que hoy la gente venía con ganas de poder ganar tranquilamente porque hace tiempo que no pasa. No sé si tienes un poco de sensación de oportunidad perdida tras ver tantos remates que ha hecho hoy el Español y tanto que le ha costado.
Sí, a ver, el rival sabía lo que era. El rival empató a 3 en Anoeta, empató en campo del Alavés, perdió en Pamplona en el 92, si no recuerdo mal. El partido yo sabía que iba a ser complejo. Lo de ganar fácil yo no lo recuerdo aquí hasta ahora. El tiempo que llevo yo creo que ganar fácil en primera división creo que no gana nadie. De hecho, si veis los resultados de la última jornada, la liga está dura y está difícil. Entonces, lo que sí que estamos seguros es de que el partido lo íbamos a sacar. Yo estaba convencido y los jugadores también. Hemos hecho todo para sacarlo y a partir de ahí, cuando tú haces el partido y no consigues ganarlo, te vas fastidiado porque crees que mereces mucho más, pero es que es la manera de ganar partidos así.
Hola, míster. Edu de Vallarracus. Ens estem fent pesats preguntant-ho les últimes setmanes, però et fa la sensació cada vegada més que aquesta victòria és la victòria... què li donaria psicològicament i a nivell competitiu al teu equip per treure's... Tu has dit que ara us heu tret la majoria de fantasmes de sobre. És aquesta victòria, no?
Sí, és guanyar, perquè al final... analitza els partits i hem estat malament alguns partits, eh? Hi ha partits que no, hi ha partits que l'equip no ha fet partir un partit per perdre'l i l'ha perdut per dir algú, o com avui o el dia d'ells no l'ha guanyat, mereixent guanyar. No pots fer una altra cosa que seguir, és que al final el dia que potser menys t'esperes guanyes i el dia que potser menys t'ho mereixes. Llavors hem de seguir, jo estic orgullós de l'equip, de com ha competit i com ha jugat avui, i això és el que hem de fer, i a partir d'aquí el dia que toqui la pilota entrarà segur.
Alguna pregunta més? Sí, Marc, sisplau.
Buenas, Manolo. Marc Gázquez para Diario Sport. El equipo ha encajado pronto, pero ha reaccionado bien, ha tenido ocasiones. Carlos Romero, Dolan, hasta ha llegado el gol. ¿Es el camino para ganar esta reacción?
No, la reacción es que el equipo ya había empezado el partido bien. Hemos encajado un gol, una acción que hemos defendido mal, pero era el minuto 7, creo recordar, por ahí. Pero es que el equipo ahí ya había empezado bien hasta el minuto 7. A partir de ahí se le pone el partido cuesta arriba y lo que hay que hacer es lo que ha hecho el equipo, trabajar para levantar lo que ha hecho todo el partido, igual que hizo el día el Celta.
Sergio, la última.
Bones, Manolo, Sergio Escario de Mundo Deportivo. Jo volia preguntar-te per l'acció de la primera part sobre Omar dins de l'àrea de l'Oviedo. Hem vist que el propi club ha fet un tuit demanant que quin és el criteri. No sé què n'opines d'aquesta acció.
És millor que no opini. No, aviam, a mi em sembla és una acció que sí, la caiguda és exagerada, però crec que hi ha contacte. A partir d'aquí, pues bueno, el que diem, ahir veus dos penals amb Estalla estranys, bueno, jo què sé, és que al final, és que el problema de tot és el que tu dius, és el criteri, que no sabem quin criteri hi ha, ni per les mans, ni per els contactes, ni per altres coses. No et puc dir massa cosa més, jo entenc que és molt complicat xiular partits, però és que tenim àrbitres, tenim línies, quart àrbitre i VAR. Crec que tenim bastantes eines com perquè els errors es puguin arreglar.
Molt bé, moltes gràcies. Bona nit.
Sí, bona nit.
Doncs Manolo González, que no ha volgut entrar en moltes polèmiques amb el tema arbitral, però vaja, ja hem donat nosaltres també la nostra opinió. A veure, el Maiola, que sé que ha de marxar, que té 11 a Sport 3. Marc, et veus amb alguna cosa en concret?
Sí, del que ens ha explicat perquè no ha pogut acabar el partit Ramon Terrats. Mm. És a dir, diu que no el volia canviar, però que el mateix jugador ha demanat el canvi perquè estava fos físicament.
Sí, sí.
Llavors ja podem entendre les coses, perquè és un canvi que ha fet que l'Espanyol perdés el fil del partit, clarament.
Sí, fixa't que abans de voler respondre la primera pregunta que li hem fet, ja ho ha tret el tema. Diu, avui ens ha faltat un jugador com a Expósito, com a moment donat, hagués entrat i hagués... ja tenia ganes d'explicar perquè
sí,
sabia que segurament
clar.
Li preguntaríem per què ha substituït a Terrats.
Li faltava aquest rol, aquest jugador que pogués fer un rol similar. Exacte. A Ramon Terrats, quan l'Expósito l'hagués tingut, sí.
Exacte, i ha optat per jugar amb els dos davanters i, sí. I no li ha sortit bé perquè ha perdut el mig del camp.
Exacte.
M'ha semblat que deia que era simplement cansament, oi, lo de Terrats?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Esgotat, ha dit.
Que sí, estava esgotat, sí, sí. I ell mateix ha demanat el canvi.
És un jugador que heu de pensar que no ha tingut un volum de minuts molt gran aquesta temporada.
No té ritme de competició.
I per tant, estem parlant de que si avui ha jugat 70 i escaig minuts a un ritme alt, doncs és, no hi deu estar tan acostumat.
Abans no marxis, Marc, deixa'm els teus vots al Harke.
Sí, te'ls dic ara, doncs. 3 punts per Ramon Terrats, 2 punts per Carlos Romero i un per Urco.
Molt bé, gràcies, Marc, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada a tots, bona nit.
Doncs mira, mentre no ens demani pas la Sònia, si és que surt algun jugador de l'Espanyol aquí a la sala de premsa, que suposo que sí, perquè és la...
En principi, sí.
És el que s'acostuma a fer. Vaig amb els vostres vots del trofeu Harke. Eudald, aquí dones 3, 2 punts i un punt.
Mira, 3 punts a Terrats, 2 a Quique García i 1 a Carlos Romero.
Molt bé, a Sergi? Mira,
clavat com l'Eudald. 3 a Terrats, 2 Quique pel gol i un Romero.
Sònia?
Terrats, Romero i Quique.
Vale, doncs jo li dono 3 a Terrats, 2 a Romero, 1 a Quique. El més votat, és evident, és Ramon Terrats, que suma 3 punts. I tenim empat entre Quique i Romero. Tots dos sumen 6 punts. Mira, avui desempata l'Audal. Aquí li dones 2 i aquí...
Mira, un. Doncs jo n'he donat 2 a Quique García, doncs mantindré els 2 a Quique García.
2 per Quique i 1 per Romero. Així queda la votació del trofeu Jarque, que com queda actualitzada, segueix líder, entenc, Romero, eh?
Sí, sí, sí.
Li sumem un punt més avui?
Ara de seguida l'actualitzem.
Un punt més per Romero i Quique en suma 2.
Aquests 3 de Terrats,
i Terrats 3, que
la gran novetat.
Això mateix, que diria que encara no havia sumat cap en aquest trofeu Jarque, que podeu consultar a catradio.cat/espanyol. A veure, clar, el calendari ara ens torna a portar un equip de la part baixa, el Mallorca. Això serà diumenge a les 2.
Ja tremolo, David. Ja tremolo perquè l'Eudal ho recordarà també. Mallorca, almenys els últims anys, és com un estadi maleït, allò. I més en aquest any, que l'equip està ferit, l'equip de Balear, i jo no sé si és el camp per... És allò que aquelles coses del futbol, l'Eudal, que a vegades parlem, sí. Que dius, no saps mai.
Jo ja no sé què pensar moltes vegades, ni els calendaris, ni... No ho saps mai. El Mallorca està molt apurat i potser ells pensen que ara és la gran ocasió amb un espanyol que no ha guanyat encara aquest 2026 i el millor va a l'espanyol i aconsegueix la primera victòria com menys t'ho esperes, no? Es fa difícil de dir. Es fa molt difícil de dir. Sí que coincideixo una mica amb Manolo González, és cert, que per bé que l'espanyol no guanya, i això és una obsessió ara mateix, perquè és així, el fet de que com a mínim no hagi perdut en 3 dels últims 4 partits, que hagin sigut 3 empats i només una derrota la del Metropolitano, vol dir que l'equip i ha de ser cada vegada més a prop, això és el que penso, però vaja, també m'ho pensava que seria avui, no? I no ens hauríem d'esperar una setmana més, i ara de moment haurem d'esperar diumenge.
Jo volia comentar-ho abans, que m'he quedat una mica a mitges, i volia comentar un parell de coses. Una era aquesta, que jo també tinc la sensació, coincideixo amb l'Eudal, que l'equip en aquest 2026 ha anat de menys a més, exceptuant el dia del Barça, però que tinc molt la percepció que en els últims 2 o 3 partits ja ha estat molt a prop de guanyar, i probablement hauria merescut alguna cosa més, com és el cas d'avui. Per tant, sembla que cada vegada és més a prop aquesta victòria. Això d'una banda, i això entronca amb una altra cosa, allò de les tendències que diem, no? Aquest partit el situes al mes de novembre, l'acabes guanyant. I és allò de qui, aquella frase que diem, no popular, de qui està de pega.
Sí.
I ho dic perquè avui, en un partit com el d'avui, sembla que influeixi també la dinàmica, aquesta tendència que estàs arrossegant com una mena de motxilla que pesa vés a saber quant i que no et surten les coses i que remates no sé quantes vegades i no hi ha manera.
El que
no
passa que encara bo de la primera volta, perquè sí, home, això seria un problema a l'espanyol ben gros,
Sí,
perquè,
però
és a dir, això que dius, que expliques, Sergi, que és veritat, les ratxes pesen i la motxilla cada vegada pesa més. Imagina't si això, a més, ho estiguessis vivint a la part baixa de la classificació.
No, si això passa, et dic una cosa, si això passa, en lloc d'en 30... Quants punts són els que té ara l'Espanyol?
37.
Si això et passa amb 27 punts, amb 10 punts menys, jo crec que ara mateix el que estaríem parlant és de començar a assenyalar entrenadors, a començar a assenyalar jugadors, és a dir, seríem molt més crítics, crec, del que ho som. És a dir, sense voler-ho, jo crec que de forma inconscient hi ha aquest punt de tranquil·litat, també perquè el joc de l'equip avui no ens porta a aquest escenari, Però hi ha aquest punt inconscient de dir no, és clar, tenim 37 punts, sota tenim a Europa 3 punts. Ni això, perquè el setè ni d'Europa.
Mira, saps? Apareix ara Ramon Terrats a la sala de premsa. Arriba amb Rafa Ramos, s'asseu, i ara començarà aquesta... zona mixta que es fa aquí al Camp de l'Espanyol.
Comencem la zona mixta amb el Ramon Terrats, sisplau, com sempre, nom i mitjà, i demà no torno. Sònia.
Hola, bona nit. Ramon, Sònia Oleart, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ara explicava Manolo que has demanat el canvi perquè estaves cansat. Com valores el partit? Ha sigut potser... dels teus millors partits aquesta temporada amb la samarreta de l'Espanyol?
Hola, bona nit. Sí, crec que des que estic aquí personalment ha sigut el meu millor partit i crec que també el de l'equip. Hem fet suficientes coses bones com per emportar-nos els 3 punts i sobre el tema del canvi no porto jugant gaire, llavors el fet de no jugar amb continuïtat em fa que estigui una mica tieso. Llavors, a partir del minut, crec que ha sigut 70 o així, no podia més i sí, he demanat el canvi.
L'equip ha notat, però, la teva baixa, amb el teu canvi, el partit ha canviat una mica. Com t'expliques aquesta falta de punteria després de 28 rematades a porta?
Bueno, no m'ho explico. Sí que és veritat que entre línies doncs, hem fet molt de mal. Com he dit abans, crec que és un dels millors partits de l'equip, ofensivament parlant. Hem tingut moltes ocasions i crec que és un aspecte doncs, a millorar. Tenim que seguir treballant en la línia, que al final pues, no pot ser que ens generin tan poc i ens facin gol i generar tantes ocasions i no fer gol. És òbviament un aspecte clar que hem de millorar.
Gràcies, Sònia. Més preguntes, Francesc.
Hola, Ramon, què tal? Avui ens podem quedar amb coses bones, com per exemple el teu bon partit, com per exemple doncs, és veritat que l'Espanyol a nivell atacant ha estat molt millor que d'altres vegades, a nivell de fluïdesa futbolística, però l'única veritat al final és la del marcador i la de que doncs, una vegada més no aconseguim la victòria i ja són 4 punts de 30 i és realment urgent ja que arribi aquesta victòria i no sé jo si quantes més ganes tenim de que arribi, gairebé sembla que més lluny estem. No sé si per ansietat o per què. Tu com ho veus?
Crec que l'equip està tranquil. No, bueno, jo personalment no noto que tinguem ansietat doncs, per guanyar. Òbviament que és important, però tenim molt clar l'objectiu, tenim molt clar que hem d'anar pas a pas. Som els primers interessats en òbviament, guanyar i treure aquesta victòria. Però sí que és veritat que si no es pot guanyar, doncs que no es perdi tampoc. Seguir sumant a poc a poc, confio molt en l'equip, l'equip ha estat treballant molt i molt bé, i doncs si seguim jugant com ho hem fet avui i millorem doncs, el tema de la porteria zero, doncs segur que la victòria arribarà el més aviat possible.
Aquest era un mes també doncs, amb rivals que semblava que eren més propicis per agafar punts. De moment portem dos empats, no sé si amb els dos rivals a priori més senzills. Ara anem a un camp on realment les estan passant magres, com és Mallorca. Després hem de rebre aquí el Getafe, que tu coneixes bé i saps lo difícil que és competir contra ells, a més estan en bona ratxa. Què et diu tot plegat?
No ho sé, com ja he dit abans, centrar-nos en el Mallorca crec que és el més important, no pensar més enllà perquè si no ens equivocarem, centrar-nos a intentar treure els 3 punts com sigui i no queda un altre, no podem pensar en una altra cosa que sigui la victòria al camp del Mallorca.
Gràcies, Francesc. Aurora.
Hola, Ramón. Aurora Fuster para La Sexta. ¿Te da la sensación que este 2026 está siendo injusto con vosotros, sobre todo teniendo en cuenta partidos como este, ¿no? Que habéis rematado más de 20 veces, no habéis conseguido prácticamente más de un gol y, sin embargo, el Oviedo solo con un remate en la primera parte os ha conseguido empatar?
Bueno, injusto no sé, pero esto va de meter goles y si no los metes, pues los equipos rivales también juegan, aprovechan los errores que los equipos tienen y en este caso pues hemos tenido un error defensivo, nos han hecho daño. A partir de ahí hemos intentado, el equipo obviamente ha mejorado mucho, hemos intentado remar, lo hemos sacado buscando el empate y sí que es verdad que luego hemos tenido las suficientes ocasiones como para ganar el partido, pero no ha querido entrar.
Gràcies, Aurora. Elena.
Hola, Ramon. Elena de Diego per la cadena SER. Ens deia fa uns minuts aquí Manolo González que ell avui marxava satisfet perquè tenia la sensació, tant avui com al darrer partit, que hi ha hagut un punt d'inflexió a l'equip i que ja us heu tret la merda de sobre del cap, ha dit literalment. Teniu vosaltres també aquesta sensació que l'equip sí que ha fet un canvi en aquestes últimes jornades? Gràcies.
Bueno, és que jo a l'equip el veig igual que a la primera volta. Òbviament, al final, el fet de no guanyar doncs et porta a tenir pues, aquesta inseguretat, a lo millor, diria. Però a l'equip el veig tranquil, el veig amb confiança, els jugadors som els mateixos i jo crec que amb la confiança de tot, treballant com treballem totes les setmanes, segur que la victòria arribarà.
Gràcies, Edu.
Hola, Ramon, Edu de Vall de RAC1. Es podria dir que dels fitxatges que ha fet l'Espanyol en molts, molts anys, tu probablement ets el que té més ganes de triomfar en aquest club, perquè n'ets des de petit. Et volia preguntar com estàs vivint la temporada. A nivell personal, si tens la sensació que seria totalment lògic, els primers mesos hi havia un punt d'ansietat per aquestes ganes i que ja te l'has tret de sobre, si vas creixent, com et trobes?
Bueno, no m'amago. Ho he dit en altres ocasions, no ha estat fàcil, ho he passat malament. He tingut situacions els primers mesos doncs, d'estar malament, encara que no ho parlés amb els companys o m'ho guardés per mi mateix, però bueno, per fi doncs, puc estar tranquil, entreno totes les setmanes doncs, agraït del que tinc, amb la mentalitat o el pensament de que pot ser l'única vegada que vesteixi la samarreta de l'Espanyol, i és el fet de que això és el que més il·lusió em fa, disfrutar-ho, intentar doncs, gaudir-ho i res, i intentar pues, el que t'he dit, fer millors els meus companys, poder disfrutar com he disfrutat avui el camp i no em queda un altre que seguir.
Gràcies, Edu. Si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Doncs moltíssimes gràcies.
Bueno, és interessant, escoltar avui a Ramon Terrats, que jo crec que també era interessant Eudald sentir-lo perquè expliqués una mica com es troba aquest Espanyol que era la il·lusió de la seva vida, poder jugar a l'Espanyol, l'hispànico de naixement, el seu pare, el Juan Terrats, periodista mític del periòdico, seguint molts i molts anys l'Espanyol, i sentia els colors i li feia molta il·lusió venir a l'Espanyol, i l'inici no ha estat fàcil per ell, i ha estat molt clar quan estic tieso
i
per això he demanat el canvi. Però és un jugador que, home, de talent en té i hauria de ser important en aquest Espanyol, i l'Espanyol el necessita, òbviament.
Sí, tant de bo d'aquests últims partits que ja l'hem anat veient una mica més, i especialment avui, que per mi ha fet el millor partit, com ell també ha dit, sigui un impuls també de cara a final de temporada. Ha estat bé, ha estat molt sincer, ha explicat, doncs, evidentment, que no ho va passar bé la primera volta, perquè per tot que l'equip anés bé i ell estava content per la trajectòria de l'equip, doncs ell no jugava. És probable que tantes il·lusions depositades per la gent, pel fet que un perico de veritat, doncs, arribava a l'equip, per les ganes mateixes que ell tenia de voler ensenyar ràpidament les seves capacitats futbolístiques, per una cosa i per l'altra, i perquè l'equip estava funcionant i guanyava, i ell no era titular, doncs per una cosa i per l'altra, se li ha haver fet difícil a nivell individual. Ara, jo crec que acabarà bé la temporada i crec que acabarà sent un jugador important, i ho ha demostrat, si està al nivell que està avui, ha estat avui Ramon Terrats. És un jugador que per mi ha de ser molt important a l'Espanyol.
Sergi, et volia fer una pregunta.
Digue'm.
Clar, ara són 10 jornades sense guanyar. Sí. Aquesta és la pitjor ratxa en un inici d'any.
En un any natural és la pitjor ratxa en la història de l'Espanyol. Sí. Si comptem, i anem a buscar les pitjors ratxes a la Lliga de l'Espanyol en general, enmig d'una temporada, i el focus el posem als últims 30 anys, dic els últims 30 anys per referir-me a totes les temporades en què les victòries ja valien 3 punts. Val? Les victòries van començar a valer 3 punts la temporada 95-96. Doncs bé, des d'aleshores ençà, és a dir, els últims 30 anys, aquesta és la quarta pitjor ratxa de l'Espanyol en aquests últims 30 anys. Us canto les 3 primeres i la quarta ja és la de Manolo. La pitjor dels últims 30 anys la tenen Tintín, Márquez, Mané i Pochettino, la 2008-2009, 2008-2009, que van encadenar 14 partits sense guanyar, van sumar 6 punts de 42. 6 punts de 42, 14 partits l'any 2008, aquest, més aviat el 2009.
És difícil de superar, eh?
Sí, sí. Recordareu aquell 2009, que sí, tot sí. I això, aquell 2009, enmig d'aquesta ratxa, l'Espanyol va guanyar el Camp Nou, amb aquell doblet de la Penya. Però bé, aquesta és la pitjor.
I es va acabar salvant.
La segona pitjor la tenen Abelardo i Rufete, la 2019-2020, en què el tram final d'aquella temporada pandèmica, l'Espanyol va encadenar 10 partits sense guanyar i va sumar només, atenció, 2 punts de 30 possibles, i evidentment aquell any l'equip va acabar baixant a segona divisió.
En aquell moment era un equip ja condemnat, aquella ratxa, sí.
Amb aquella cosa esperpèntica de Rufet amb la gorra fent d'entrenador.
I la tercera, a veure si l'encerto. Aviam. La de Rubi.
No.
3 de 33?
No, perquè la de Rubi va ser 4 de 33.
Ah, 4 de 33. 33.
La tercera és... I la de Rubi, Eudald, pel mig, hi ha una victòria. I clar, jo conto partits sense guanyar encadenats.
Ah, sense guanyar, vols dir.
Sí, sense guanyar. Llavors, la tercera és, atenció, Valverde 2007-2008, en una temporada en què, molt semblant aquesta, fas una primera volta espectacular, aquesta també la recordareu, tant tu, David, com l'Eudald, encadena l'equip de Valverde a la segona volta 10 partits sense guanyar i suma només 3 punts de 30. 3 punts de 30, que com va dir l'Eudald una vegada amb un reservat, va acabar demanant l'hora l'equip de Valverde aquell any. I la quarta és la de Manolo. Tot això en els últims 30 anys. Sembla estrany que amb la temporada que estava fent l'Espanyol s'hagi de veure immers...
Ara, amb totes aquestes dades és per tallar-se les venes, eh? Vull dir, a veure si ho aixequeu una mica l'optimisme. No. És a dir, es pot millorar. Mira, hi ha una persona aquí esperant-nos que crec que això ho aixecarà. Oriol Vidal, què tal? Com estem?
Bé, no sé si amb l'optimisme que tu ara mateix requereixes, però bé, s'intentarà.
No, t'he convocat perquè ens donis un altre prisma, un altre punt de vista, perquè jo no sé si tu ets d'aquells que avui marxa del camp de l'Espanyol dient «és que n'hi ha l'Oviedo».
Sí, home, jo crec que això s'ha de dir, hagis vist com hagis vist el partit, no? És veritat que la primera part a mi m'ha agradat l'equip, tot i aquest gol tan absurd que ha tornat a encaixar... El grup, la veritat és que la primera part ha estat més que digna. La primera hora de partit, com heu dit, hem vist un Espanyol que proposava bé. És veritat que l'Oviedo és un equip amb moltes febleses, però home, has vist un Espanyol amb determinació, amb les idees clares, que sabia com atacar, un Engongue que ha participat molt bé, un Ramon Terrats que per fi jo crec que ha fet un partit de lideratge, que pot ser esperançador de cara a aquesta recta final, però és clar, és evident que les coses no acompanyen i a més Manolo avui amb els canvis, doncs home, no diré que s'ha equivocat perquè es veu que Ramon Terrats li ha demanat el canvi per cansament, però evidentment sense Expósito, doncs és un grup aquest que fa curt, faltaven reforços, això ja ho sabíem, no van venir i el filial tampoc ja jugadors de qualitat, sembla, per poder-los donar l'alternativa ni que sigui per tapar forats. Aleshores, em sembla que el drama s'explica sol.
Creus que és més preocupant el fet d'aquestes errades puntuals al darrere? Avui, per exemple, Omar no està bé en el gol de l'Oviedo, surt de la fotografia, o et preocupa més la manca de punteria?
Jo crec que el més preocupant és fins ara era la continuïtat. A ells, per exemple, l'equip va tenir alguna estoneta bona, però era un equip molt intermitent. Avui sí que hem vist aquesta continuïtat més de l'Espanyol de casa durant el primer tram de temporada, però el que preocupa és, primer, que l'Espanyol genera moltes ocasions, però poques són pels davanters. Saps el que et vull dir? Vull dir, és un equip que reparteix molt els gols, però Quique al final pràcticament ha tingut dues rematades, una ha estat gol i l'altra no. Roberto, una rematada molt forçada i para de comptar. I aleshores jo crec que aquí la clau és que es connecti més amb els davanters, que trobin situacions. Ja sabem que a Manolo això costa, eh? Jo, donant-li voltes aquests dies, recordava, per exemple, l'any de segona, és veritat que tot ha canviat, però recordeu Braithwaite, que duia uns números espectaculars, a Manolo li va costar marcar gols. Són aquestes circumstàncies, no?, que per una banda guanyés equilibri, però per altra banda els davanters doncs, els hi costa més poder participar i és cert que tampoc té uns davanters de primer ordre com podia ser anys enrere, no?, quan tenies José Lu, Borja Iglesias, Gerard Moreno...
Que és curiós que això ho hem dit moltes vegades, que l'Espanyol, malgrat les temporades hagin sigut més dolentes o a vegades més bones, el davanter golejador gairebé sempre l'ha tingut.
Sí, i aquest any jo crec que la lesió de Puado per mi és cabdal. Jo quan es va produir, és veritat que la gent va restar-li importància, sobretot a la primera lesió, perquè veies que l'equip anava com un tro, però què passa? Que no era sostenible això. I quan perds un jugador que no només et dona equilibri, sinó que també desequilibra, doncs a mi que al final això paga penyores, que has perdut un dels teus jugadors més talentosos. I aleshores hi ha més implicació alhora. I dels que aixeca el vestidor, i tot això, vulguis o no, s'havia de ressentir l'equip per alguna banda, i per desgràcia, doncs, ha entrat en aquesta espiral, no diré infernal de moment, però sí de purgatori, perquè, esclar, evidentment, cada cop la muntanya es va fent més gran i ara arregla-ho ja contra el Mallorca o Getafe, perquè després el calendari facilet no és.
Digui. Torna a fer pujada, recordem-ho, perquè ara l'Espanyol efectivament jugarà el Camp del Mallorca aquest diumenge a les 2 de la tarda, després rebrà el Getafe, això serà dissabte 21, anirem a l'aturada i efectivament després vindrà partit al Camp del Betis, partit al Camp del Barça, partit al Camp del Rayo, 3 desplaçaments seguits. Per tant, sí, efectivament farà pujada aquest calendari, per tant, aquests dos partits contra Mallorca, a Mallorca i Getafe a casa, són claus. Oriol, abans d'acomiadar-te, volia comentar amb tu una de les notícies de la setmana, i és aquesta novetat, aquest nou coordinador de fitxatges, el Sergio Ortega, que assumeix el rol de liderar la comissió de moviments al mercat a causa de la baixa de Fran Garagarza. Què et sembla tot plegat? I ho dic també perquè venim d'aquest mercat d'hivern que ha generat molts dubtes.
Sí, jo crec que, mira, ara que parlàvem d'aconseguir la permanència el més aviat possible, jo crec que és necessari, sobretot, perquè des de les oficines, des de la presidència i la direcció esportiva, sobretot, entenguin que bé, aquesta segona volta t'està indicant moltes coses. No diré un SOS, però sí que t'està dient compte que pots parar mal si continues així. Perquè, per desgràcia, ja et dic, és que del planter no surten nanos ara mateix. És veritat que tens 2 o 3 cedits que l'any que ve poden ser aprofitables, però ja no és aquella fàbrica de jugadors que sempre... Ai, mira, avui em falta un lateral. No, cap problema. Avui em falta un interior dret. És igual. Un davanteret que em pugui solucionar. És que no n'hi ha. I tu imagina't que en aquesta recta final es lesiona Roberto Quique. És que tens un drama, davant.
Sí, sí, totalment d'acord. Sergi...
Perquè hauries de jugar amb Pere Milla davant.
Com veus el tema d'aquesta nova sagraderia? No és una nova sagraderia tècnica, no. Perquè, de fet, els integrants són els mateixos.
Sí, això ja ho vam comentar al desembre en un dels reservats. És un comitè esportiu. A mi em preocupa, eh? És a dir, jo no les tinc totes, perquè és un comitè amb 4 o 5 membres, on hi ha Rosen, on hi ha Sergio Ortega, que ara sembla que lidera aquest comitè, hi ha Manolo, hi ha Peix, hi ha Unai Ezcurra, que és un altre dels membres de... Vull dir que hi ha un comitè coral i col·lectiu on es prenen decisions a moltes bandes, i sembla que qui mantindrà el contacte amb els agents i els clubs serà Sergio Ortega. Bé, a l'Espanyol, si Garagarza no ha de tornar, li convé fitxar un director esportiu.
Això és el que us volia preguntar. Es busca director esportiu?
Jo crec que si es busca, no ho sé, s'haurà de buscar. Ara mateix tinc dubtes de si la decisió que ha pres l'Espanyol amb aquest comitè i amb Sergio Ortega, jo vull pensar que és una decisió provisional, transitòria, perquè tard o d'hora sí. És que suposo que hauran d'estar pendents de si Garagarza es pot arribar a incorporar a mitjà termini, no ho sé.
Sí, tens la sensació que és ben bé un pedaç per sortir del pas, i lògicament, si això s'allarga, és un drama. De fet, és que, esclar, vull dir, tu una figura ferma i que es posi a treballar ja, perquè la mateixa propietat ha dit que caldria fer força fitxatges, no?, que aquest mercat d'estiu és més decisiu i que per això no es fitxava tant a l'hivern, doncs, Renoi, necessitaràs figures poderoses per poder vestir un projecte que et doni unes certes garanties, i ho has de fer ja. I després que certes relacions no s'erosionin més del compte per aquesta segona volta tan dolenta, no? Vull dir, l'Espanyol ara pot córrer riscos ja pensant en la pròxima temporada, no? I jo crec que aquí és a temps encara de redreçar el rumb, però insisteixo, convé tancar el curs el més aviat possible.
Oriol Vidal, un plaer. Gràcies, que vagi molt bé. Bona nit.
Igualment, bona nit.
Bé, tancarem transmissió, tenim publicitat encara pendent. Sergi, Sònia, alguna cosa més des de l'RCD Stadium?
Doncs aquí ja ha marxat tothom cap a casa.
Molt bé, doncs gràcies a la Sònia, al Sergi, al Marc Maiola, a l'Eudald Serra i també avui al David Mendoza amb el seu estudiant en pràctiques, el Raúl Orgales.
Sí, que ho ha fet molt bé, eh?
Escolta'm, no podem dir que hagi portat sort, eh?
No has portat sort. Vols dir, espera, que el tinc aquí, digues alguna coseta.
Què vols que digui? M'estan aquí tillant de...
Ara podries posar una cançó, com fas al Club de la Mitjanit.
Exacte, sí, sí.
Quina cançó posaríem per tancar la nit avui?
Ara no, ara m'enganxes molt, no sé quina seria la...
Una trista.
Sí, no ho sé, no sé què dir-te. Estem una mica moixos.
Aviam què passa, eh?
Però no pateixis, Raül, que el Raül patia perquè el diu, acabarem baixant. No, ja no baixarem, però...
Soc molt pessimista, ja ho saps.
Raül Gales...
Baixar, crec que no, però... però ostres, estem fent un segon tram de temporada que Déu-n'hi-do, eh?
Ara la gent que ens estigui escoltant, dic, però a veure, aquest Orgales d'on surt? Home, l'Orgales és el tècnic del Tot Gira, juntament amb Marçal Turo, i és un reconegut perico, eh? I avui doncs l'hem tingut aquí a Cornellà del Prat fent pràctiques, eh?
Sí, pràctiques. Molt bé.
Mira, no havia pensat mai que tancaria la transmissió parlant tu, Orgales. Sempre es fan coses noves.
Ho podem fer, eh? Que curiós.
Sense el tindre ni idea.
El Mendoza fa mala cara,
David. Una idea brillant.
No, home, el Mendoza aquí no el treu ningú,
amb ell diu que no vols acabar mai parlant amb ell.
Però si no vol parlar mai, li traiem el tema del Crotoni, del seu estimat Crotoni, no vol parlar mai.
Bueno, perquè ara fa temps que no hi va cap a Itàlia.
De fet, la gent no sap quina veu té, ni jo sé quina veu té, el David Mendoza.
Sí, home, una veu molt seductora.
Sí, molt seductora.
Escolta, encara acabaré fent salat que tinc publi. Res, que vagi molt bé, una abraçada. Adéu-siau.
Se m'ha fet curt.
Adéu.
Tots els partits de l'Espanyol al Tot Gira.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Estàs escoltant la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira.
Vinga, de seguida arriba la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa. Abans no siguin les 12, fem un cop d'ull al que ha passat en el dia d'avui a l'actualitat esportiva i comencem parlant de les eleccions al Barça, perquè Joan Laporta ha passat avui, Oriol, pels micròfons del Tot Costa.
Sí, el president sortint i candidat a la reelecció considera que el seu oponent, Víctor Font, està utilitzant Xavi Hernández. En aquest sentit, Laporta ha lamentat les declaracions de l'extècnic i exjugador blaugrana al diari La Vanguardia, on ha acusat Laporta d'haver impedit el retorn de Leo Messi fa 3 anys.
Penso en el Hansi Flick perquè em fa venir al cap de sort que vam decidir de prescindir dels serveis del Xavi. Va venir un entrenador, que és el Hansi, que pràcticament amb els mateixos jugadors que tenia el Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
D'altra banda, Laporta també ha defensat el paper rellevant d'Alejandro Echeverría dins el club sense que tingui càrrec reconegut.
No som sectaris. Alejandro Echeverría fa 25 anys que és soci del Barça, s'estima el Barça, sap què representa el Barça i defensa el Barça contra tot i contra tots. Que jo és el que exigeixo o demano a persones que estan en el meu entorn més directe. Ho fa bé, és eficient, ara em puc enrafiar d'ell 100%.
Laporta també descarta pujar el preu dels abonaments. A tot això, Víctor Font ja ha dit la seva respecte del cara a cara amb Laporta, que hores abans han tingut tots dos organitzat pel grup Godó.
L'expresident ja sabem com actua. A ell li agrada la confrontació, titllar a culers que tenim una il·lusió de mal barcelonistes. Nosaltres, en comptes de la confrontació, el que volem és unitat.
En la vessant esportiva, ja ho sabeu, el Barça aquest dimarts juga un partit clau a la Champions.
Es tracta del duel d'anada dels vuitens de final de la Champions a camp del Newcastle. El tècnic del Barça, Hansi Flick, ha indicat quin escenari de partit s'espera i algunes de les claus.
El Newcastle jugarà un partit intens. Ens pressionaran home a home. Quan tinguin la pilota faran transicions ràpides perquè tenen jugadors molt ràpids a nivell ofensiu. Hem de defensar bé, ser valents en defensa. Ho sabem de l'eliminatòria contra l'Atlètic, com n'és d'important el primer partit.
El porter Joan Garcia, per la seva banda, s'ha expressat en termes similars a Flick.
Tenim clar que ells a casa seva voldran treure el millor resultat possible. Hem de tenir clar el que hem de fer, intentar igualar també en el ritme que ells voldran portar en el partit, en pilota sobretot, que ells no estiguin còmodes, i també aprenent de l'eliminatòria Copa del Rei.
Gavi ha viatjat amb l'expedició del Barça, encara que està descartat per jugar.
De la mateixa manera que els lesionats Koundé, Valde, De Jong i Christensen, aquest partit demà, evidentment, a la TDT de Catalunya Ràdio.
Aquest dimarts també tindrem més partits, de vuitens d'anada de la Champions.
Són aquests, l'Atlètic de Madrid, Tottenham, el Atalanta, Bayern de Múnich i Galatasaray, Liverpool.
Més coses en futbol.
Sí, membres de la FIFA han visitat la Camp Nou i l'estadi de Cornellà Prat de cara a l'organització del Mundial 2030 que organitzen conjuntament Espanya, Portugal i el Marroc. També la primera federació, Pablo Alfaro, és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona fins al final de la temporada, a priori, en substitució del cessat Cristóbal Parralo.
Molt bé, doncs són algunes de les coses que han passat en aquest dilluns 9 de març del 2026, el dia que l'Espanyol ha empatat a un a casa amb l'Oviedo, es resisteix aquesta primera victòria del 2026. Us deixem ara amb la Marta Romagosa, la nit dels ignorants. Tanquem tot girar. Adéu-siau.